Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Continua la setmana horribilis, alerta rere alerta. El telèfon mòbil hem informat de l'ingrés hospitalari del president Salvador Illa, d'un accident de tren amb 45 morts a Andalusia, de la mort d'un maquinista en pràctiques en un descarrilament fatal a Gelida, de la suspensió de tots els trens de Rodalies, d'un restabliment del servei fallit i marcat pels dubtes dels maquinistes sobre la seguretat del sistema, d'un tall a l'AP7 que condiciona encara més la mobilitat al país. Moure's aquests dies s'ha convertit en una gincama impossible amb una informació que no ha estat a l'alçada del que es mereix la ciutadania. Ja no és només la impotència dels usuaris de Rodalies, també hem sentit molta ràbia. El caos de mobilitat continua aquest cap de setmana perquè ara ha de començar el Departament de Territori una nova reunió entre el govern, Renfe i Adif per seguir analitzant la situació i trobar una solució al caos. L'última reunió maratoniana ha acabat aquesta matinada a 3:45. Aleshores, de matinada, el govern de la Generalitat ha anunciat que el servei de Rodalies es tornava a suspendre avui dissabte a tot Catalunya. Segons aquest comunicat de 3:45, el Departament de Territori, Renfe i Adif han constatat la incapacitat d'oferir el servei a tota la xarxa ferroviària catalana després del despreniment d'ahir a la R1 a l'altura de Maçanet de la Selva. Però, sorpresa, els trens des de primera hora en alguns punts sí que circulen, ho hem comprovat sobre el terreny. Renfe ha fet un comunicat una mica més aclaridor fa una estona. Diu que el servei sí que està operant, però de forma parcial i amb afectacions a pràcticament totes les línies per les revisions que s'estan fent a la infraestructura. Només hi ha algunes línies que ofereixen un servei habitual. La resta tenen afectacions, ja sigui amb menys freqüència de trens o directament amb un servei alternatiu per carretera. De seguida les repassarem, però el servei no està totalment suspès. Avui un suplement, evidentment, bolcat en el que doni de si aquesta mobilitat. Fins ara demanàvem que els trens passessin a l'hora. Ara, simplement, el que demanem és que la xarxa ferroviària funcioni. Tampoc estem demanant la lluna, perquè voler arribar puntual a la feina, al metge, a l'institut o a una primera cita no pot ser de cap manera un privilegi. Quan els serveis més essencials també fallen, qui realment té l'autopista de 5 carrils lliure per posar la cinquena a marxa és l'extrema dreta. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltas i l'Antoni Gelong. Bon dia i bona hora a tots tres.
Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Déu-n'hi-do quin dissabte. I també ens acompanya el Joan Garcia. Joan, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia, Roger.
El Joan Garcia és un dels històrics d'aquesta casa dels serveis informatius, especialista des de fa una pila d'anys en infraestructures, és l'home de la setmana també d'aquesta casa per tot el que ha anat explicant i cada dia, rere dia, doncs a l'estació de Sants fent hores extra. Joan, anem al gra. Com descriuries el que ha passat aquest matí de dissabte amb aquest comunicat a 3:45 del govern dient que no hi hauria servei de Rodalies aquest dissabte, però la realitat a Sants, a aquesta hora, ara hi tornarem, és que alguns trens sí que circulen.
Ja no només aquest matí de dissabte, sinó tota la setmana. Estem assistint a la crònica d'una mort anunciada. Estem assistint al col·lapse del sistema per moltes causes. La primera és evident i la sap tothom, la desinversió, però també per un manteniment que durant molts anys no es va fer i quan s'ha començat a fer s'ha revelat que és escàs. Per uns actors que mai s'han tingut confiança entre si. Quan se separa Renfe i es crea el Renfe Viajeros d'una banda i Adif, són dos actors que mai han actuat a una, sempre s'han tingut desconfiança entre si. Per un govern de la Generalitat que quan se li comença a traspassar el servei se li traspassen uns horaris, uns serveis, unes tarifes, però no se li traspassa la infraestructura. Quan tu no tens la infraestructura, automàticament tens les mans lligades quan tu no controles la infraestructura. Així com Ferrocarrils de la Generalitat, sí que tens trens i tens infraestructura, en el cas de Rodalies no ha sigut així. En què ha desencadenat això? Doncs, malauradament, amb els episodis que tots coneixem, on hem de lamentar víctimes humanes i assistir al que deia, no?, al col·lapse del sistema. Lògica indignació entre els usuaris, constatació d'impotència dels actors per trobar-hi una solució i al cap i a la fi, jo diria que tristesa absoluta per tots els que ens estimem el ferrocarril, que vivim una de les setmanes més negres del servei.
Intentem repassar, dic intentem, perquè això no ho constatarem fins que no estiguem a les vies i dalt del tren. Què funciona i què no funciona a aquesta hora? Segons l'últim comunicat de Renfe de fa una estona, perquè des que ens hem despertat hem rebut 3 notes de premsa diferent, 3, hores d'ara només ofereixen al servei habitual les línies R2, R2 Nord, R8 i R4 entre Terrassa i Martorell i entre Manresa i Martorell Central i també l'R16 i l'R17. La resta de línies tenen afectacions. En algunes circulen alguns trens, en d'altres només hi ha servei alternatiu per carretera. Per tant, si heu d'agafar el tren, consulteu els canals oficials de Renfe per saber si la vostra línia està afectada o no. La realitat, però, és que fins que no estigueu a la via i el tren passi, no constatareu que aquesta és la realitat que funciona, perquè ja no només és un caos ferroviari, és un caos informatiu, també, perquè la informació va variant a mesura que avancen els minuts, i a 3:45 la realitat és que no hi havia trens, aquest era el comunicat conjunt de Govern de la Generalitat, de Renfe i Adif, i després la situació, tan bon punt s'ha començat a fer de dia, ha estat ben bé una altra. Aquesta hora, a les 9, fa 6 minuts, que hauria d'haver començat la reunió represa després d'aquesta nit al Departament de Territori, on han de buscar solucions per aquest caos. Maria Guixà, des del Departament de Territori, bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia.
A veure, el govern, l'última comunicació que tenim és aquest comunicat de 3:45 en què es deia que el servei aquest dissabte no podria operar. Alguna novetat?
Doncs mira, novetat de moment cap, tampoc en forma d'inici de reunió, perquè ens han comentat, ens han explicat que hi hauria moltes més persones participant d'aquesta reunió, dels mateixos organismes. Parlem aquí de 3 institucions, de 3 departaments, com són Territori, Presidència, Interior, de Renfe, d'Adif, també de Protecció Civil, de Mossos, també d'efectius de Ferrocarrils de la Generalitat i també de tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta reunió encara no començat, havia de fer-se en una sala més petita de l'habitual, però ens han traslladat a la premsa en un altre espai, perquè l'esplai on estàvem habilitat, per si hi havia algun tipus de declaració de valoració, doncs la destinaran a aquesta reunió, una reunió que de moment no ha començat, ho farà els pròxims minuts, i doncs s'ha de fer aquest seguiment d'aquestes incidències, aquest seguiment de com està funcionant per carretera aquest servei alternatiu, i també aquestes incidències d'aquests punts de revisió que s'han de fer a través de les inspeccions tècniques en els punts que poden ser més conflictius pel tema de les esllavissades i que, com vam tenir ahir aquest exemple, l'R1 doncs, ha condicionat doncs, bona part d'aquest dissabte.
Per tant, la notícia és que a hores d'ara la reunió no ha començat. Sabem si són els mateixos actors que han tancat la reunió avui a les 3 de la matinada els que s'han de trobar, Maria?
En principi, sí. En principi, sí.
D'acord, doncs és evident que també necessiten descansar una estona i que, doncs, tan bon punt doncs, es reuneixin, tindrem novetats pel que fa a aquestes possibles trobades. A veure, estem demanant a tothom que es posi el telèfon i el més calent és a l'aigüera. CEMAF ens ha comunicat que no tornaran a sortir els mitjans, almenys fins dilluns, i segons els consta, sí que estan sortint trens, tot i que els trajectes, en alguns casos, doncs, s'han suspès per aquestes revisions geotècniques que s'estan duent a terme aquest matí de dissabte. El principal sindicat dels maquinistes, que, pel que sembla, avui no sortirà a parlar. 9:08. Estació de Sants, des de primeríssima hora. Marta Sánchez, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Roger.
Situació a aquesta hora, Marta.
Doncs mira, us diria si observo, si m'asseca observar què està passant, que és de normalitat. Si després ens aturem a parlar amb les persones, doncs aquesta normalitat ja no és tanta, perquè cadascú té la seva realitat i perquè avui tothom qui arriba aquí a l'estació de Sants no sap a quina hora li passarà el tren, no sap si li passarà el tren. Hem parlat amb persones que simplement ho viuen amb resignació i persones molt més enfadades, com per exemple una parella que havia d'anar a Martorell, s'ha trobat que el tren li ha parat aquí, a Sants, i no se li dona alternativa de com arribar després a Martorell, quan ningú els havia avisat que aquest tren pararia a Martorell. Per tant, una miqueta d'aquest caos informatiu que tu deies, Roger. Malgrat tot, aquí Renfe sí que té informadors, molta gent se'ls apropa i ells doncs, fan el que bonament poden. Aquesta parella, per exemple, els explicava la situació i ells no sabien exactament què havia passat amb aquest tren. Aquí veiem moltes persones amb el mòbil a la mà, informant-se a través dels canals oficials de Renfe, però no sabent com acabarà el seu dia, que de moment comença aquí a l'estació de Sants.
Marta, demana pas tan bon punt tinguis qualsevol novetat. Hi ha un altre element damunt la taula que ens ha fet aquest cap de setmana i és el temps. Plou en alguns punts també, la neu avui pot caure en cotes baixes i és evident que si a sobre hi sumem la pluja a un servei que ja mai no funciona, doncs és un altre element distorsionador si és que en algun punt d'aquest cap de setmana s'ha de reprendre realment aquest servei de Rodalies amb garanties. Vull sentir aquesta taula perquè sé que té ganes de dir-hi la seva. Eduard, Olga, Antoni Jalong i també, evidentment, Joan García. Eduard.
Bueno, en Joan García ho ha dit molt bé. Estem assistint al col·lapse del sistema ferroviari. Jo voldria afegir-hi que si els socialistes d'aquí i d'allà el que pretenien era que ens oblidéssim de per què volíem la independència, no se n'estan en sortint. Aquesta havia de ser, deien, la legislatura dels... per fi el retorn dels problemes reals de la gent, la gestió, els serveis públics i no les coses aquestes identitàries. Som on érem. Som exactament on érem. El dia... juraria que va ser el 7 de desembre... no, l'1 de desembre de 2007. Hi va haver una manifestació a Barcelona que es deia som una nació i tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures. Això va ser el 2007. Han passat 18 anys exactament. Allò va ser... algú ha interpretat que allò va ser la primera llavor del que després va ser el procés. Alguns en feien broma parlant del català emprenyat. I han passat 18 anys i som... no és que siguem on érem, estem pitjor. Ahir el diari Ara publicava un gràfic molt il·lustratiu de quines han estat les inversions de Renfe i Adif de l'Estat a la xarxa ferroviària catalana des del 2010. No sé per què trien el 2010, suposo que per un tema d'espai. Es podria anar enrere fins al 1990, per exemple. Però només des de 2010 i fins a 2023, que és l'últim any en què hi ha dades tancades, l'Estat ha pressupostat a la llei de pressupostos ha pressupostat inversions per 11.285 milions a la xarxa ferroviària catalana. Això és el que l'Estat ha promès, perquè al final la llei de pressupostos no deixa de ser, ja ens hem acostumat a que és una promesa, no? Doncs dels 11.285 milions pressupostats se n'han executat només la meitat, 5.676. Només la meitat del que s'ha pressupostat. S'ha deixat d'invertir des de 2010, només des de 2010, s'ha deixat d'invertir a la xarxa ferroviària catalana 5.609 milions d'euros. Aquests 5.609 milions d'euros que s'han deixat, que per llei s'havien d'invertir i s'han deixat d'invertir, això és el col·lapse del sistema ferroviari. I insisteixo que estic parlant només des de 2010. L'Estat espanyol en matèria ferroviària dispensa a Catalunya un tracte colonial. Perquè, mentrestant, la inversió ferroviària a Madrid ha superat el 100% del pressupostat. S'han gastat, han invertit a Madrid més del 100% del que havien pressupostat. Al mateix temps, mentre feien això amb Catalunya, és una situació absolutament deliberada.
Olga.
Sí, jo marxo una mica abans, i ara ho deia l'Eduard, no? Diu, des dels anys 90, possiblement, el llistat és senzill, o no? Anys 90, Arias Salgado, després Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, en funcions Rafael Català, Íñigo de la Serna, José Luis Ábalos. I aquí faig un incís per tota la investigació que hi ha darrere, també amb la concessió de contractes que tenen a veure amb el manteniment de les vies. També amb aquesta concessió. Raquel Sánchez Jiménez i Òscar Puente. Podria fer el mateix llistat amb consellers de la Generalitat que tenen una vinculació amb la conselleria de com es diu ara, la conselleria de territori, en fi. Però és més flagrant el cas dels ministres i és més flagrant el cas que ens ocupa ara per la senzilla raó que és un govern monocolor. I, per tant, jo crec que aquí és on hem de buscar el què. El què està passant a nivell de comunicació, sobretot. Jo estic d'acord, fixa't que no fa falta ser independentista, ni molt menys, per reconèixer que hi ha dos temes cabdals que van generar, va ser una màquina de generar gent procliu a la independència. L'infrafinançament català, o el sistema de finançament català, i les infraestructures que tenim a Catalunya. Aquestes dues coses que sí que són reals i que sí que afecten a la vida real dels catalans i les catalanes van ser un nexe i un punt d'unió perquè gent que possiblement no s'hagués plantejat estar d'acord amb un moviment independentista s'hi sumés de forma clara. I aquests dos problemes, estem l'any 2026, continuen persistint. Els dos. De moment, els dos. I sembla que hi ha per llarg. Però jo veig amb el que està passant aquesta setmana un punt d'inflexió visible. Nosaltres ara podríem venir aquí, de fet ho hem fet moltes vegades en aquesta tertúlia i en d'altres programes, i de vegades jo mateixa reflexiono i dic, ostres, una altra vegada direm el mateix? Una altra vegada direm que és una infraestructura obsoleta, que el finançament és insuficient, que hi ha una mala governança generalitzada, que hi ha una responsabilitat difusa... Una altra vegada? Quantes vegades hem de repetir el mateix argumentari sobre el que està passant a Rodalies? Quantes vegades hem de parlar, perquè és del que estem parlant, del passotisme, del desinterès, del maltractament a la xarxa de Rodalies i de que és inadmissible? I quan em faig aquesta pregunta, em responc a mi mateixa i dic, doncs sembla que moltes, i sembla que hi ha per llarg. I per acabar, i després hi entrarem aquesta qüestió, crec que hi ha un punt molt important que afecta directament aquest govern d'aquesta Generalitat i amb la seva forma d'entendre la comunicació, que és el fet de voler mantenir un perfil baix. El perfil baix perenne no existeix. És impossible de mantenir-lo. I el perfil baix comunicatiu, quan hi ha un problema de calat sobrevingut, ha de donar pas a una comunicació eficient, ràpida i àgil.
Antoni Jalón.
Molt bé, gràcies. Estic molt content perquè puc subscriure tots els termes de tot el que ha dit l'Eduard Voltes. És una actitud absolutament colonial, que fa temps que dura, i ara analitzaré una mica els actors que hi ha en aquest caos, que són quatre, com a mínim. CEMAF té un comportament diferent segons en quina part de l'Estat està, perquè jo estic molt d'acord que estiguin molt preocupats per la seguretat, però haurien d'estar preocupats per la seguretat a tot l'Estat, i a l'únic lloc que hi ha caos a les Rodalies és aquí. Bé, hi ha caos a les Rodalies i hi ha caos en infraestructures que no tenen ni 20 anys, com la, o 24 anys, com la de l'AVE Madrid-Barcelona, que d'altra banda és l'únic AVE rendible de tota la xarxa. Ahir, clar, jo sóc usuari de tren, perquè jo no tinc cotxe. Ahir vaig venir de Lleida. Lleida-Barcelona són 59 minuts. Ahir vaig arribar a Barcelona una hora més tard, perquè a Lleida s'acumulen tots els retards de la línia anteriors. Per tant, el tren que havia de sortir a les 11:34, que era el meu, va sortir a les 12:29. Però, clar, com tens una hora i estàs a l'estació de Lleida, escoltes la megafonia, no? El tren d'Irun arribava en 44 minuts de retard. I que se sàpigui, no hi ha hagut cap descarrilament ni res en aquella via. La línia R4, que és l'única de Rodalies de totes les comarques de Lleida gestionada per Renfe, la comunicació era el tren circula per carretera. Home, el servei de tren es fa per carretera, però el tren circulant per carretera, això va ser una creació que, del Monty Python. Ahir, a l'estació de Lleida, el Monty Python va agafar el micro i deia que el tren circulava per carretera. Després, Adif i Renfe són cosins i no es parlen. Això passa amb les millors famílies. El problema és que tenen captius d'aquest no parlar-se. Després tenim un sistema polític completament desbordat. Fer veure que no hi ets no és mai una bona solució. Això ho fan les criatures, que posen les mans a la cara i diuen jo en soc, però hi és. I no diuen res. I llavors ens ha venut una estabilitat institucional que era completament filfa, que volia dir no compareixer. I això és el sistema polític que tenim en aquests moments a Catalunya. I una oposició que fa el que pot, però que no tampoc fa gaire. A mi el que em preocupa molt és que tot això ens porta a una crisi del sistema polític representatiu, per indignació i per afartament de la ciutadania. I quan s'arriba a una crisi del sistema polític representatiu, ja sabem qui guanya.
Ho hem apuntat també a les 9 del matí. Joan García, digues sobre aquesta qüestió i després et vull preguntar sobre això que ha passat, que és, bàsicament, que s'ha anunciat una cosa que no ha acabat passant. A les 4 del matí s'ha anunciat que no hi hauria trens i sí que n'hi ha hagut. Qui ha pres el pèl aquí?
Dues puntualitzacions del que deia l'Antoni, que no pot ser que hi hagi també problemes en infraestructures noves. No pot ser, per exemple, aquest començament d'any, hem tingut 10 dies tallada la R1 entre Badalona i el Clot, segons es deia Renfe i Adif, per obres vinculades a l'entorn de la Sagrera. Realment el que passava és que s'havia de corregir una obra feta fa molt poc temps, que és el revolt d'entrada al Clot venint de Sant Adrià de Besòs, perquè es constatava que hi havia un desgast de la via al passar els trens. L'usuari pot entendre moltes coses. Jo diria que, malauradament, ja s'ha resignat a entendre-ho tot, però el que no és admissible és que tornem a tenir una obra per rectificar una obra feta fa pocs dies. I, d'altra banda, l'alta velocitat, també la infraestructura de la qual doncs, l'estat espanyol presumeix tant que som el segon país amb més quilòmetres després de la Xina. Doncs bé, es fa un manteniment, però aquest manteniment és insuficient. És insuficient des de la liberalització del servei. La liberalització ha portat moltes coses bones. D'entrada, per l'usuari, una rebaixa de preus. Però també ha portat molts més trens passant per una mateixa infraestructura, per unes mateixes vies. Ja no només hi passa l'AVE. Després hi va començar a passar l'Uigo, la versió low cost de SNCF. Després ja Renfe va replicar amb l'AVLO per fer la competència a Uigo. Després va venir l'Irio, una versió premium amb trens més pesats. SNCF també fa passar els seus entre Barcelona i París des de que es va acabar allò de l'Ellipsos, que era una societat mixta entre Renfe i SNCF. Renfe també porta trens AVE a Lió, a Marsella i estacionalment a Tolosa. Molts més trens per una mateixa infraestructura, per tant, cal molt més manteniment que el que hi ha hagut fins ara.
Com t'expliques això que ha passat, de que avui finalment sí que hi hagin alguns trens? És a dir, quina responsabilitat tenen els maquinistes i aquest sindicat, que és CEMAF, amb el fet que ahir hi hagi un comunicat de la Generalitat juntament amb Adif i amb Renfe dient que no es donen les condicions per aquest dissabte restablir el servei i avui trobar-te amb que sí que hi ha alguns trens que circulen. I avui també trobar-te amb que CEMAF diu que no farà declaracions fins dilluns.
Des de mitja setmana s'ha incorporat els maquinistes a les inspeccions de les vies. Es va fer una inspecció d'urgència el segon dia que no hi va haver servei perquè es tractava que el tercer dia ja pogués reprendre's el servei.
Resuscités.
Es va fer una intervenció d'urgència.
Que el tercer dia ressuscités.
Sí.
Després d'estar a la creu.
Que es va incorporar els maquinistes en aquesta inspecció d'urgència. I ara, doncs, vaja, ells... Els maquinistes des de fa molts anys estan reportant coses que veuen i no saben el resultat dels informes que fan. O sigui, moltes vegades jo tinc algun maquinista de confiança que m'envia fotografies, no?, en els punts que s'han revelat que són sensibles entre Blanes i Maçanet, Tolosos a Vilafranca, Tolosos a Manresa, la R3, que també passa per zones molt boscoses, i ells fan informes i d'aquests informes no en saben res. No vull dir que no s'actuï, segurament que s'actua, però amb ells no els informen de què ha passat. Bé, doncs, aleshores, al cap i a la fi, això és la constatació final de que el servei creuen que no es pot prestar amb garanties de seguretat.
A veure, un moment. Dimecres i dijous no hi va haver servei de Rodalies. Ahir divendres es va reprendre, després de revisar l'estat de la infraestructura i l'estat de les vies. Com t'expliques l'esllavissada que hi va haver ahir a la tarda a l'R1, que tots hem vist aquesta fotografia, que realment impressiona moltíssim, tenint en compte que s'havia revisat també aquesta via i que va provocar, doncs, aquesta afectació a Maçanet, en aquest tram entre Maçanet i Blanes, i que suposo que és el que ha desencadenat que a quarts de quatre s'hagi comunicat que no es donaven les garanties per restablir un servei que finalment sí que funciona.
Perquè el problema ara ja és estructural. La infraestructura té una vulnerabilitat estructural, no d'un moment.
Encara que revisis les vies, sí, i la infraestructura, tu no pots preveure una esllavissada de roques com és el que es veu en aquesta fotografia de la R1, no?, a Maçanet.
Sí, sí, és a dir, més enllà del temporal, i que estem segurs que la meteorologia pot provocar esllavissades com a conseqüència de la falta d'inversió, doncs tenim una infraestructura, això, que és del tot vulnerable i que provoca un dèficit de manteniment. Llavors, doncs, el volum d'incidències és tan alt que el que cal aquí, i ho deia un comunicat de la PTP, que és una de les plataformes, l'Associació per la Promoció de Transport Públic, el que cal és ara ja un manteniment preventiu, amb vegetació, amb talusos, amb drenatges, el CEMAF, ho deia el Francisco Cárdenas, que és el de l'UGT. Nosaltres, quan fem la inspecció d'urgència, veiem fins el que veiem, branques, pedres, però no som experts en determinar l'estat d'un talús. Per tant, potser ara és l'hora d'incorporar els geòlegs. I així es va fer, crec, en la reunió, una de les reunions del CECAC, el Centre de Control Operatiu, d'incorporar personal del centre de l'Institut Cartogràfic.
De fet, les afectacions importants en el servei de Rodalies d'aquest dissabte són conseqüència, diu la nota de premsa oficial de Renfe de fa una estona, per les revisions geotècniques sobre els punts amb risc d'esllavissada, és a dir, que no repeteixi la situació que vam veure ahir a l'R1 a Maçanet. Olga, Eduard i Antoni.
Sí, algunes coses breus. Jo escoltava molt atentament el Joan. Òbviament no sóc una experta en infraestructures, òbviament no sóc una experta en temes ferroviaris, però i precisament perquè no ho sóc, em costa moltíssim d'entendre algunes justificacions que es donen a posteriori. És a dir, no hi ha dia que no hi hagi una incidència greu, com que caigui un talús, un mur, com que hi hagi un problema a les vies, etcètera, que no surti el ministre immediatament després i digui que aquella infraestructura, aquella en concret, la que ha tingut el problema, ha estat revisada com a mínim en tres ocasions, totes molt recents, totes, sempre són molt recents, algunes bàsiques i altres en profunditats, i que no presentava cap tipus d'incidència aquella infraestructura que s'ha revisat de forma estricta. I és un procediment que veiem cada vegada que hi ha un problema, o estem veient cada vegada que hi ha un problema en un punt determinat de la xarxa viària. El ministre, que compareix poc després per dir allò ho hem revisat i està perfecte. Per tant, això per un cantó. I per un altre cantó, estic començant a pensar que possiblement hem viscut amb una espècie de bombolla ferroviària com va ser la bombolla immobiliària de fa uns anys. És a dir, ens hem carregat d'oferta de trens d'anomenada alta velocitat, que no ho són tant. Si els comparem amb depèn quines altes velocitats, ens hem carregat d'oferta de trens i de viatges amb unes vies absolutament obsoletes, unes infraestructures obsoletes, sobrecarregades, que possiblement no poden suportar aquesta pressió i aquesta quantitat de trens. Però això, si ho dic jo, no té cap tipus de sentit, però és que hi ha gent que hi entén, i molt, com per poder tenir una opinió formada sobre aquest tema i adonar-se d'això. És com si diem que perquè cada vegada hi ha més avions al cel i cada vegada hi ha més vols i cada vegada hi ha més viatges amb avió, doncs clar, passen els accidents perquè és que es creuen, hi ha molts. Us imagineu que estéssim donant aquesta notícia?
Voltes.
Dues dades molt ràpides. L'Antoni es queixava, diguéssim, o senyalava que els maquinistes actuen diferent a Catalunya que a la resta de l'Estat. Jo aquí discrepo amb una cosa, val? Una cosa és que els maquinistes han tingut una actitud històrica en contra del traspàs del servei de Renfe o Adif o el que sigui a Catalunya i a la Generalitat, i jo he escrit i he carregat contra els maquinistes per aquest motiu moltes vegades, però ara estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant, des del punt de vista dels maquinistes, és de poder anar a treballar sense posar en perill la teva integritat física, val? Per què a fora de Catalunya no... Mira, és molt fàcil. Rodalies Catalunya, en els dos últims anys, això són dades oficials fetes públiques fa quatre dies, eh? Rodalies Catalunya ha perdut, en els dos últims anys, 10 milions de passatgers. En el mateix període, els dos darrers anys, Rodalies Madrid ha guanyat 15 milions de passatgers. Què vol dir això sobre el servei? El client, que és el ciutadà, abandona en massa el servei de Rodalies Catalunya i a Madrid el fa servir més el servei de Rodalies Madrid. Probablement el maquinista de Rodalies Madrid, quan, com que s'ha fet la inversió que toca, quan surt a treballar no està posant en perill la seva integritat física. I, en canvi, a Catalunya, sí. I d'aquí ve la diferència, diguéssim, d'actitud dels maquinistes aquí, dels maquinistes allà. Potser els maquinistes d'aquí s'haurien de fer la reflexió de que potser, passant-ho a la Generalitat i treballant com a Ferrocarrils de la Generalitat, la seva integritat física no estaria en perill, perquè els maquinistes de Ferrocarrils de la Generalitat no senten aquest perill.
Xalong.
A veure, a Ponent hi ha només dos línies de Rodalies. Una gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat, que va de Lleida a la Pobla de Segur. Evidentment, travessa boscos, travessa de tot, i no hi ha problemes. L'altra és gestionada per Renfe i Adif, i que és la que va per l'interior, que avui no té servei, tampoc, i aquesta sempre té problemes. Bé, no deu ser un problema dels maquinistes, deu ser un problema que uns saben fer-ho funcionar i uns altres no.
Correcte.
I llavors, perquè els maquinistes deuen ser més o menys els mateixos. Ara, jo també vull recordar el posicionament dels maquinistes sobre algunes coses aquí.
Sí, sí.
I llavors, ja em sembla que aquí tenen una hipersensibilitat sobre alguns temes que potser en altres llocs no tenen tant. De tota manera, no és això el que volia dir. Jo volia dir que la política catalana, des de fa molts anys, té un virus que es diu inauguracions. I com que estan pirrats per les inauguracions, el manteniment no agrada a ningú, perquè el manteniment és allò que no es veu, però que és absolutament necessari, i quan es fa el manteniment, doncs arribem a aquests extrems. Però com que tenim el virus, doncs, i tots veiem a les nostres ciutats coses inaugurades fa poc, deixades ja completament, i jo veig pel carrer escultures rovellades, vol dir que ningú és capaç de posar-hi una mà de pintura. I després hi ha un altre problema, ara, i un problema enorme, que és un problema de tempos. El tempo per arreglar tot aquest tema és llarguíssim, perquè s'hi ha d'invertir moltíssim, perquè s'ha de fer d'una manera racional, i, en canvi, el tempos de la gent és que n'està absolutament farta d'una situació que la penalitza.
I aquella declaració que continuem recordant de la portaveu i consellera Paneque dient que es trigava 2 anys, crec que va ser aquí, al Matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, 2 anys, a notar aquest canvi en les infraestructures i totes aquestes inversions que s'estaven executant. Bé, portem ja un any llarg.
Un any. I en vindran 2 més encara, eh? No, amb un any no ho resoldrem. Mentrestant hem de ser capaços de dotar-nos de protocols per afrontar aquest tipus de situacions. Hem de basar-nos això, potser a l'hora d'incorporar els geòlegs, ser conscients que el canvi climàtic té un efecte també directe en les infraestructures i potser incorporar un protocol que ja estan a Ferrocarrils de la Generalitat, que és allà on hi hagi garanties no se circula.
Un
i
segon.
Això avui està passant entre Ribes i Puigcerdà.
Un segon, Joan, passant 3 minuts de 2:15 del matí, anem cap, en aquest cas, al Departament de Territori, on ha de començar aquesta reunió de seguiment de la situació ferroviària i pendents també de les declaracions d'Antonio Carmona. Maria Guixà, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ens està tenint ara el portaveu de Renfe previ a aquesta reunió que encara no ha començat, que ho ha de fer uns pròxims minuts. Sentim Carmona de Renfe.
Hi ha més servei alternatiu per carretera, però el viatger que vulgui desplaçar-se a nosaltres tindrà tota la informació actualitzada a la web, a l'aplicació, als diferents canals de comunicació de Renfe.
Senyor Carmona, estem en directe al suplement de Catalunya Ràdio. Ens podria explicar el perquè d'aquesta compareixença prèvia a la reunió i del perquè aquest matí els trens, quan ells va comunicar que no sortirien, han sortit alguns, tot i que amb incidències, però alguns sí que funcionen?
És compareixer per donar informació de servei. els mitjans de comunicació són un canal més que ens ajuda a arribar als nostres viatgers, i el que s'ha fet és, en primera instància, hi havia una situació, s'ha seguit treballant per poder donar un servei mínim possible que pogués garantir aquesta mobilitat de les persones. Tot i així, aquesta evolució pot anar canviant perquè s'estan fent revisions i anirem actualitzant la informació de l'estat del servei a mesura que hi hagi qualsevol tipus de canvi. S'ha treballat durant tota la nit per fer aquest esforç de garantir aquesta mobilitat, encara que en alteracions, encara que en serveis alternatius per carretera, per donar una mínima mobilitat als viatgers que avui volien o necessitaven utilitzar el servei de Rodalies de Catalunya.
Però hi ha confusió, hi ha confusió.
Exacte. Perquè hi ha hagut aquest canvi de posició.
Molt bona pregunta de la Maria.
Se suspèn tota la circulació de trens, que aquest matí, en qüestió d'hores, hi hagi aquesta circulació.
En qüestió d'hores s'anava treballant, hi havia una situació a les 3 de la matinada, la situació ha pogut evolucionar, seguir treballant, diàleg, comunicació, treball d'equip, treball conjunt amb tots els actors, amb govern, ADIF, ministeris, sindicats, per tal de intentar arrencar amb aquest servei amb alteracions, però arrencar amb un servei a Rodalia de Barcelona i també als serveis regionals, alguns d'ells, que es fa servir alternatiu per carretera. Tota la informació jo crec que la poden trobar a través dels nostres canals de comunicació i atenció al client.
I la Generalitat sabia que hi hauria aquest canvi i que, per tant, començarien a circular trens?
A la Generalitat hi ha comunicació constant, com no pot ser d'una altra manera, i se'ls va informant de tots els canvis que ha pogut haver-hi amb el servei.
Què espera la reunió d'ara del matí? Què s'ha de decidir?
Seguir treballant, seguir analitzant quins seran els següents passos per recuperar el que volem tots, recuperar la normalitat total al servei de Rodalies de Catalunya. Per part del govern, Ministeri, ADIF i Renfe, la preocupació i l'ocupació és treballar per recuperar el servei de Rodalies de Catalunya amb totes les garanties de seguretat que es van acordar el dijous passat.
Senyor Carmona, vostè pot entendre que la gent està fins al capdamunt i que no entén aquesta confusió, no?, de que ells notifica de matinada que no existirà aquest matí el servei, que després funcionin uns trens, la gent està preguntant a les estacions, etc, etc. Com ho veu i quina solució, què els hi diu?
Primer, que he fet és demanar disculpes. Tenien una situació a les 3 de la matinada que ha pogut evolucionar gràcies al treball que s'ha fet per tots els equips i hem preferit donar aquest servei en el moment que tenien consciència i constància de que podrien iniciar aquest servei, encara que en alteracions, s'ha comunicat a través de tots els nostres canals d'informació i atenció al client.
Això vol dir que si durant el dia es fan revisions i algunes línies que ara funcionen però que després no poden deixar de funcionar, ja s'oferirà servei alternatiu?
Es treballa per sempre oferir un servei alternatiu per tal de garantir la mobilitat de les persones. En el cas que no poden arribar, també s'informarà. Hi ha afectacions que poden estar previstes a l'R1, entre Badona i Montgat, perquè s'han de fer aquestes revisions entre Vilanova i Castelldefels, i es treballa per oferir aquesta garantia de mobilitat a les persones usuàries.
I de cara a dilluns?
Amb les alteracions de servei que hi ha avui, quanta gent
ara, ara mateix no tinc el volum de viatgers que pogués afectar. A més, un dia de pluja, la qual cosa també baixa la demanda, permetin que ara mateix no li pugui donar un número exacte.
I de cara a dilluns es podrà començar la setmana amb la circulació amb una mica més de normalitat?
Per això es treballa, per això són aquestes reunions contínues que portem fent des de dimarts a la nit, per tal de donar el millor servei de Rodalies de Catalunya als ciutadans.
I respecte a la comunicació que hem donat a primera hora, hi ha hagut alguna modificació? Hi ha alguna línia que ara s'hagi afegit o hagi sortit de la normalitat?
La R1 entre Badalona i Mataró estarà interrompuda, i després entre la línia R2 Sud i el Regional del Sud entre Vilanova i Castelldefels. A mesura que hi hagi qualsevol novetat, s'anirà comunicant per part del Departament de Premsa, els mitjans de comunicació, per part del Departament d'Informació, a tots els nostres viatgers i viatgeres.
Una pregunta al vistiplau final de que la línia és segura. Qui ho pren? SEMAF, Renfe, ADIF? Com va això? Com s'obren les línies?
Va haver-hi un acord el dijous passat, per el qual hi havia una revisió conjunta per tal de que tothom estigués còmode en aquesta entesa de que es reobrien les línies amb total seguretat per persones treballadores i, evidentment, per les persones usuàries.
Què és el que està condicionant més ara mateix? La meteo, la pluja d'avui, les esllavissades als maquinistes, què és el que està condicionant?
Les revisions que s'han de fer a la infraestructura, diversos punts que s'han de fer de revisions, són els que estem intentant garantir aquest servei alternatiu per carretera perquè estan tallats.
La reunió que havia de començar a les 9, però de moment encara no ha començat, ja se tenia prevista, són reunions ja quotidianes del matí, de tarda, anar a fer seguiment,
o és
una extraordinària?
No, es van convocant, i aquesta ja estava convocada amb l'objectiu aquest de totes les parts recuperar el més aviat possible el que és el servei de Rodalies de Catalunya, recuperar la confiança dels viatgers, dels ciutadans amb el servei. I és un interès que tenim tots, govern, Adif, Renfe, per tal de donar aquest servei de Rodalies de Catalunya, que és un element bàsic per la mobilitat de centenars de milers de persones.
I en aquesta reunió també hi participen els sindicats?
Aquesta reunió és Renfe, Adif, departaments del govern de la Generalitat, i són els que participen en aquestes reunions que es fan de forma molt periòdica.
Doncs, Roger, fins aquí les declaracions, les valoracions, aquesta atenció als mitjans del portaveu de Renfe, Antonio Carmona, a l'espera que comenci aquesta reunió, que s'ha de fer tres bandes amb Conselleria de Presidència, d'Interior i de Territori, amb membres de Renfe, d'Adif, i també, com explicàvem, doncs, de Protecció Civil, de Mossos i també de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Gràcies, Maria Guixà. Interessantíssim, com sempre, sentir l'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe, en el paper de bomber que sempre, sempre, sempre li toca fer a l'Antonio Carmona. De seguida torno a passar per Sants i també passo per la taula amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Joan Garcia i l'Antoni Gelón, que segur que tenen ganes de dir la seva. Un apunt, després de sentir l'Antonio Carmona i de dir que, evidentment, a les 3 la situació era una i que tan bon punt s'ha començat a fer de dia, doncs s'ha continuat treballant perquè alguns trens sí que podien sortir. Crec que el que no s'entén és que el govern de la Generalitat no hagi fet un segon comunicat a primera hora del matí, doncs explicant que en algunes línies sí que es podia restablir el servei. Bàsicament perquè si els maquinistes o si Renfe decideix prestar servei en algunes línies, et deixen amb el cul a l'aire amb el que has dit tu a les 3 de la matinada. Simplement això, 4 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. Anem cap a Sants. Des de primeríssima hora, amb la Marta Sánchez pendent de les vies i dels usuaris que mantenen la indignació de la setmana, malgrat que avui és dissabte, hi ha molta gent que treballa. Endavant, Marta Sánchez.
Hola, bon dia de nou. Doncs aquí, mira, us podria dir que la paraula que defineix el que estem vivint és aquest desconeixement. La gent no sap a quina hora li sortirà el tren, per tant, l'únic que li queda és fer això, baixar a l'andana, resar i respirar molt, perquè avui aquí els retards poden ser de minuts només, però també hem parlat amb molta gent que portava una hora o més d'una hora esperant i, de fet, no sabia si el tren acabaria passant. Ningú es pot fiar del que passi les properes hores. Hi ha molta gent que ens diu que s'ho pren amb resignació perquè és una situació que ha anat vivint ja els últims dies, sobretot aquesta última setmana. Estan pendents, i això és el que es va dient des d'aquí, que la informació arriba per megafonia, hi ha pantalles, però les pantalles no donen una informació fiable. Hi ha molta gent que veiem mirant pantalles, perquè és el que estem acostumats a fer quan venim a les estacions de tren, però les pantalles no donen una informació fiable. És impossible saber. Acabem de parlar també nosaltres amb els informadors, n'hi ha força avui desplegats aquí a l'estació de Sants, i hem preguntat això, de quan són els retards, i ens han dit no, avui no hi ha retards, avui és baixar i esperar a veure si passa el tren. I ens han alertat, està plovent. Sí, aquesta situació pot anar a pitjor. Això ens ho han dit alguna de les persones que està informant avui els usuaris.
Fantàstic. Marta Sánchez, en directe des de l'estació de Sants, i serem durant tot el matí i tot el cap de setmana, perquè la cosa sembla que va per llarg. I això que apunta la Marta, que plou i que neva, i que aquesta situació complica la mobilitat no només pel que fa als trens, sinó també pel que fa a la circulació viària de cotxes. De seguida, el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avui, que ha de reobrir aquest migdia un carril de l'AP7, i també vull sentir l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Joan Garcia i l'Antoni Gelong. Ja us dic ara que allargarem una mica la tertúlia. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i fes que faci baixada omplint el carro per 20 euros menys que a l'altre súper. Sí, sí, 20 euros menys. I emporta't ara amb Lidl Plus el nostre salmó fumàtic XXL per 4,99. T'estalvies un 27%. Lidl, val la pena.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Ni t'imagines quina qualitat. Hi ha cervesa sense alcohol 00 i 00 torrada amb la segona unitat al 50%. I productes de perfumeria amb un 3x2 de Garnier, L'Oreal i Mixa. I els pots combinar com vulguis. Ho aprofitem?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts de deu del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalong i també el Joan Garcia, pendents del cel perquè està nevant en alguns punts de Catalunya. El govern ha activat el Pla Neucat perquè pot nevar a cotes baixes fins als 300 metres, cosa que complica encara més aquesta mobilitat a Catalunya. Digues, Joan, alguns apunts sobre el que apuntava també l'Antonio Carmona. Sí que tinc, puc saludar el Ramon Lamiel, ara sí. Doncs un segon, Joan. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Situació a la xarxa viària, perquè pel que fa a la xarxa ferroviària, ja m'ha anat explicant com està la cosa. Què tal la mobilitat, tenint en compte també que l'AP7 fins al migdia no reobre aquest carril?
Si em permet començar abans de l'AP7, perquè Catalunya també és més que l'AP7, tenim una nevada important. En aquests moments tenim una nevada important. Per tant, molta precaució i anar ben equipat el que és l'eix de la Nacional 260, tant el Ripollès, per tant, Collada de Toses especialment, però les carreteres perimetrals del Ripollès, la Cerdanya està nevant de manera important, no agafa la carretera, però la C-16 està nevant de manera important, per tant, qui no vagi equipat ha d'anar equipat i ha de portar les cadenes al cotxe. Tot el que és la zona del que seria el Pallars, també hi ha caigut una nevada important, per tal que cal anar equipat, Port del Cantó està afectat, es pot circular amb cadenes, Coll de la Creu de Perves també està afectat, això ja és més alt, Ribagorça es pot circular amb cadenes, estic relatant una mica l'eix de la 260. Nacional 230 i Port de la Bonaiga també està afectat, per tant, es pot circular amb cadenes, tothom que circuli vagi equipat, i a l'eix prepirinenc, tot el que és C26, però per sota el Cadí, tot això també cal anar equipat, perquè està nevant de manera important. I tenim un altre punt que està nevant, i aquest ens preocupa més perquè no entrava dintre de la previsió, però que recomanem que tothom vagi equipat i estarem atents a partir d'ara amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit, és a l'AP2, a l'alçada de l'Espluga de Flancolí, tota aquella zona d'allà està caient també neu. Per tant, ull amb això, tothom anar equipat, i tothom està atent a la carretera, perquè la carretera amb neu val més aturar-se Si no vas equipat per no tenir un accident.
Pla Neucat, per tant, en marxa, pot nevar a cotes baixes, com apunta el Ramon Lamiel, de seguida també l'Enric Agut, amb balanç del que està donant de si aquestes precipitacions en diferents punts de Catalunya i amb la neu a cotes baixes. Avui la mirada la tenim també a l'AP7, per sí. aquesta reobertura a Martorell, sí. un, en principi, a les dues del migdia. Continua vigent la reobertura, Ramon?
Sí, nosaltres ja som a carretera amb els companys de, del Servei Català de Trànsit, ens anem a mirar també estratègies de trànsit, no només d'aquesta zona, sinó de les altres carreteres que si correlacionen o si relacionen amb aquesta zona, i sí, l'obertura és a les dues, ja ho tenim acordat amb el Ministeri, obrim el carril a l'esquerra només, és a dir, no sobre l'AP7, això és molt important donar aquest missatge, eh? Sobre només un carril, el carril de l'esquerra. Per tant, l'AP7 no tindrà tota la prestació que necessita tenir una autopista com aquesta. Només ens podrà donar 1.700 vehicles hora de, en hora punta, per entendre'ns, 1.700 vehicles, quan en necessitaríem 5.200 hora punta de vehicles que passessin per allà. Per tant, obrim un carril, el de l'esquerra, i és a les dues de la tarda, i nosaltres el que anirem també ara a mirar amb el Ministeri és tota l'adequació d'aquesta barrera de seguretat amb New Jersey, en la zona afectada, que són uns 400 metres, i si dona prou l'amplada, que crec que sí, ja s'ha parlat i per tant s'ha adequat d'aquesta manera, i també anirem amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit perquè les dues també acompanyin l'obertura.
Aquesta obertura, com explica el Ramon Lamiel, és només d'un carril. Els altres dos carrils de l'autopista continuen tallats perquè són els més propers al mur de contenció que va caure i, per tant, anirà una mica per llarg. Crec que el Ministeri ahir parlava de dues setmanes fins que no es reobri finalment l'AP7 en aquest tram amb tota la seva amplitud.
Efectivament. Nosaltres vam tenir una reunió allí d'aquest comitè de mobilitat, no? El comitè tècnic de mobilitat, on el secretari d'Estat ens va comentar doncs, les característiques de l'obertura, que aquest mur que havia caigut per la pressió de les terres semblava ser, tal com explicaven, era un mur més exterior, no era sota l'autopista, era un mur a la via, però fora de l'autopista. Això sí, aguantava el talús de l'autopista, per això afectava més el carril de la dreta. I ens van fer una exposició, els tècnics del Ministeri, que on es veia que el carril esquerre era el que estava més allunyat de la zona afectada, no? Per tant, perfecte. Però no ens van dir la data concreta, però el ministre efectivament va sortir. Nosaltres sempre dèiem dies, perquè ja valoràvem que podrien ser dies, i va dir 15 dies, doncs perfecte, tenim un calendari, 15 dies, i a partir d'aquí nosaltres mantenir estratègies de trànsit, que és les que estem mantenint, que creiem que en termes generals, malgrat la distorsió que provoca tallar una autopista com l'AP7, en termes generals, l'estratègia de trànsit ens funciona. Repartir cap a la C32 aixecant peatge, repartir cap a la Nacional 340 i repartir cap a la 2 i C15 des d'Igualada cap a Vilafranca, buscant sempre Vilafranca per reincorporar-te a l'AP7.
Doncs aquesta és la situació pel que fa a la xarxa viària aquest dissabte amb aquesta obertura d'aquest carril a l'AP7, arran també d'aquest accident que hi va haver a Gelida i que va afectar també l'autopista. Ramon Lamiel, gràcies, sort, bon dia.
Molt bé, gràcies a vostè.
3:15 de 10 del matí amb l'Eduard Voltes, el Joan Garcia, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalong, matí de dissabte mogut a la xarxa i també pel que fa a la meteorologia, que no farà res més que complicar encara més la mobilitat al país, perquè quan en aquest país plou, la pluja no sap ploure, que deia Raimon ni que cantava Raimon, i ho hem vist també aquests últims 7 dies amb les conseqüències que ha comportat i molt especialment pendents de la neu de seguida l'Enric Agut amb la previsió meteorològica. Eduard, vols fer uns apunts sobre aquesta compareixença de l'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe?
Sí, un apunt sobre la compareixença i després una altra coseta. L'Antonio Carmona, pobre, és la cara del desastre quan ell no en té la culpa, diguéssim. Ell és el portaveu, no? A més a més, és un portaveu que no falla mai, és un portaveu que sempre s'hi posa. En Joan García ens ho deia ara en el descans. És una persona bonomiosa, diguéssim, en el tracte amb els mitjans, etcètera, etcètera, i a mi em sap molt greu, diguem-ne, que la cara del desastre hagi de ser una persona que no en té cap culpa, diguéssim, i tenia ganes de dir-ho.
I que moltes vegades surt a defensar coses que no corresponen directament a Renfe.
Exacte.
Sinó que serien més de DIF.
Exacte, que surt d'escut humà de DIF. Quan, qui és el portaveu de DIF? Ningú ho sap. No dona la cara a DIF, perquè té un negoci B2B a DIF. És un negoci de servei a les operadores, no al ciutadà. Val?
Creieu que estem assistint també en aquestes hores i amb aquests comunicats creuats a una guerra pública ja informativa, Joan, entre Renfe, Adif, Govern de la Generalitat, amb aquests comunicats creuats, i després amb fets que no traslladen allò que es comunica.
Mira, està clar. A les 3 de la matinada tenim una nota del Govern de la Generalitat que parla d'incapacitat. Atenció, aquesta paraula, incapacitat de Renfe i Adif per operar el servei ordinari a tota la xarxa. I que a les 9 hi haurà aquesta reunió per mirar de reprendre el servei el més aviat possible. Reprendre el servei vol dir que, per tant, no hi haurà servei, no? Si parla de reprendre, però parla d'incapacitat de Renfe i Adif. Què passa aquí? Que automàticament...
A partir de les 6 surten trens.
Veuràs si som capaços o no som capaços. Vinga, què pot sortir? SEMAF, què ens dius que pot sortir, això? Fins aquí. Després, a mig matí, SEMAF diu, compte que entre Badalona i Montgat, no, perquè hi ha un esvoranc que ja ens va mostrar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en un dia mig mateix de la tempesta. I fins ahir no van començar a passar 2 trens per hora i sentit amb una sola via. Doncs crec que aquí la guerra és evident. I d'altra banda, a partir del que deia l'Eduard, no m'agradaria que acabés la tertúlia sense dir una cosa. Una defensa dels professionals, estem parlant molt de Renfe i Adif, del que fan malament, però el personal, els professionals que aquestes empreses tenen al darrere, començant pel portaveu Antoni Carmona, continuant pel personal de Renfe que treballa amb les malles, que les malles són la cadència de serveis que poden passar per cada línia, per tot el personal que hi ha en el centre de control operatiu, i que una vegada que vam anar a fer un reportatge ens deien, nosaltres sentim els usuaris, el dia que pleguem i no hem sigut capaços de restablir el servei en una línia, sortim realment fotuts. Tot aquest personal... reconèixer-li també el compromís, les hores i la constància que tenen, perquè les hores surten bé, surtin bé, si no surten bé és realment perquè no poden.
Olga, un minut.
Sí, primer agrair-li, com sempre, a l'Antoni Carmona la seva disposició i la seva manera d'entendre bé com ha de ser una comunicació, que és justament aquesta. Possiblement hauríem de prendre bona nota altres estaments per copiar-lo directament. No? I després, sí que d'alguna de les coses que ha dit, jo he fet alguns apunts perquè em crida l'atenció. No? Ell deia, li preguntava, no, per què primer no, i després sí que, per cert, arran del que comentàveu, llavors de qui seria la responsabilitat en cas que passés alguna cosa? Perquè si el govern de la Generalitat diu que Renfe i Adif no estan en disposició de donar el servei i després el servei es dona i Déu no vulgui passar qualsevol desgràcia, el govern sempre pot dir, és que nosaltres ens vam quedar amb aquella versió de que no hi havia, no es donaven les condicions perquè operés el servei, no? Però de les coses que ha dit l'Antonio Carmona, una principalment, i és que en tot moment el que m'he intentat és promoure o que fos possible la mobilitat dels viatgers, no? Dels ciutadans, no? Home, jo crec que la decisió ha estat errònia totalment, perquè al final s'ha acabat convertint en una loteria. És a dir, no s'ha garantit el servei als ciutadans. És una loteria, tu vas a l'estació i a partir d'aquell moment, a lo millor sí, a lo millor no. Amb la qual cosa també em plantejo, de veritat, en ple segle XXI, amb l'era de les noves tecnologies, ell diu, heu d'estar informats a través dels nostres canals. No, si és que al final l'única forma d'estar informat és quan estàs a les vies, al servei de megafonia. No hi ha cap altra manera de tenir una comunicació àgil que es correspongui amb els temps, sisplau.
3 minuts per les 10. Pausa, actualitzem tot el que ha donat de si aquest matí de dissabte i allarguem la tertúlia. Antena conjunta Catalunya Ràdio 3Cat Info fins almenys 11:45 del matí, també amb la previsió del temps i aquests avisos per neu, les reflexions de l'Antoni Jalong, i us demano que també l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Joan Garcia allarguem una estona. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ricard Guillem va ser un home de negocis i un empresari pioner, un senyor de la Barcelona del segle XI, a qui els atzars de la vida i les relacions estretes amb la Casa Comtal de Barcelona van portar també a ser viatger, diplomàtic i membre de la noblesa. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.